Bueno, després de tornar a escoltar aquesta cunya amb el comunicat de l'Assemblea de Belles Arts, que ja també en el Campus Nord pues, convocaven a la manifestació i a la vaga d'avui, 17 de novembre, dijous, recordem que seguim aquí emetent des de la Facultat UB del Raval, quan són les 16 i 19, les 4 i 20, més o menys, i bueno, aprofitem per fer també altres convocatòries, alguna ja l'hem anat anunciant abans, com per exemple, sobretot la de demà divendres, dia 18, la nostra elecció, l'acció, que es farà a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, una concentració doncs, abordant que comença ja la jornada de reflexió davant d'un altre cop el circ electoral que es dona cita, aquest cop el 20N, el 20 de novembre, doncs es convoca amb el lema Mai més soles, actua 18 de novembre. I present aquesta setmana no serà ni molt menys l'única convocatòria que hi haurà entorn a aquesta jornada electoral o contra aquesta jornada electoral. Dir que també es farà, per exemple, des de l'Assemblea de la Vila de Gràcia, activitats durant aquell dia a la plaça de la Vila, el que abans es coneixia com la plaça Rius i Taulet, des de les 11 del matí a una cercavila i bueno, fins a les 7 de la tarda, que seguirà bueno, pues, amb una convocatòria més festiva. Després també ens passaven gent de diferents sindicats, de CGT, CNT, etc., el calendari de la campanya d'abstenció activa que es feia, que començava ja avui mateix, d'aquí bueno, poca estona, a les 19 hores, a les 7 de la tarda a l'Arc de Triomf, amb una xerrada sobre la gran farsa de la sobirania per la democràcia directa, autogestió i organització. I el dissabte 19, a les 11 hores, a plaça Catalunya, doncs, també una convocatòria, una reflexió col·lectiva a les 11 a plaça Catalunya. I el 20 de novembre, després en el local de la CGT, també una sèrie més d'activitats. I bueno, hi ha moltes més coses que podríem anar dient i anem dient el que queda de jornada. No?
Sí, y aquí también siguiendo en la huelga de este 17 de noviembre desde la Facultad de la UB, estamos aquí con un trabajador de la facultad que nos va a contar un poquito de la lucha que ellos vienen denunciando ya hace tiempo, de las situaciones, de cómo está también el edificio este horrible en el que estamos hoy aquí. Y bueno, que lo cuente él un poquito qué es lo que vienen denunciando ya hace tiempo.
Hola, bueno, em demaneu que expliqui una mica per sobre com està el tema. Vam tenir una assemblea aquest dilluns informativa, van venir uns ponents, va venir un arquitecte, va venir un tècnic en camps electromagnètics i va venir un metge. Bueno, el més interessant va ser la ponència del metge, que ens va explicar és una persona que treballa en l'àmbit de salut laboral i higiene en la indústria del treball, no? I ha tancat diversos edificis ja aquí a Barcelona perquè les seves condicions no eren les adients. I bueno, l'assemblea sobretot era per convocar el personal de treballadors per informar com portem el tema de la denúncia d'inspecció de treball. Aquest desembre elaborem la denúncia, però ara demanem responsabilitats a les institucions que no han pres mesures des de fa 5 anys de tot el que saben, no?, que està passant en aquestes instal·lacions. Els hi demanarem si han passat, per exemple, l'auditoria que havia de passar l'edifici els 2 anys de ser construït. Demanarem quines són les accions que han fet fins ara. I amb tot això que són passos previs que ens demanarà inspecció de treball, quan els tinguem complerts, doncs portarem endavant la denúncia. Tot això té implicacions, perquè a la primavera pensem fer un congrés, ja no serà una assemblea informativa, sinó que serà un congrés per difondre a la societat. Nosaltres farem difusió aquí al campus i vosaltres esteu convidats doncs, a participar i a ser informats de quines són les condicions que ens afecten tant a l'edifici com fora de l'edifici, quins són els lobbies de pressió que estan impedint diguem, que hi hagi unes condicions mínimes de salut, no només aquí sinó a tota la ciutat, a tot arreu. I és una ocasió estupenda, si no és que els mitjans de comunicació fan pública aquesta situació ara, perquè ens veiem sotmesos a pressions, tots els mitjans ja volen publicar la notícia, serà el moment llavors quan farem roda de premsa i expondrem el tema. I bueno, és un tema que fa palesa, no, diguem, la poca transparència i la gestió desastrosa de la institució universitària. Per tant, crec que és un punt en el qual conflueix tot, no? No és el problema d'aquest campus, no és un problema de salut laboral, és un problema polític, evidentment, és un problema del 15M, és una, diguem, una cara més, no, del mateix problema. D'aquí a primavera queda temps, nosaltres tenim molta feina per coordinar el Congrés, és qüestió de mantenir contacte i quan arribi el moment, doncs, el que l'Assemblea d'Estudiants, el que el Comitè de PAS, Junta PAS, Comitè PDI, Junta PDI considerin que volen fer i que volen difundir, no? Doncs confluir una mica sobre aquestes dates per, bueno, és un, diguem que està obert, no? Hi ha possibilitats. Nosaltres tenim clar un pla, diguem, un pla de ruta, no? Però en aquest pla de ruta sempre s'hi pot afegir qui vulgui. Restarem en contacte. Gràcies.
Per la gent que no, que potser no, que, clar, estem atent la ràdio fora i potser no coneix exactament la problemàtica de l'edifici, sí, si pots explicar-ho, perquè sabem que és el que ve de lluny i ens estàs explicant,
bueno,
l'última hora, però...
Us explico per sobre, no? Avui en dia hi ha una polèmica científica entre el que són... Hi ha dos tipus de radiacions, no? Són les d'alta freqüència, que són microones, les telecomunicacions, no? Mòbils, wifi i tot això, i les de baixa freqüència, que són les de els cablejats elèctrics de 50 Hz que tenim a la llum de casa, que tenim aquí, que tenim a tot arreu. No? Els problemes de l'hipotròfia venen per als camps de baixa freqüència, que ara que hi ha una sinergia i aquests camps ens afecten i ens fan més vulnerables a les altes freqüències, als wifi, als mòbils. Llavors nosaltres el que volem és que es compleixi el que està estipulat en el protocol d'actuació de la Generalitat i que es compleixi la normativa i en qüestió de baixa freqüència que estiguem correctes. No? El problema que tenim en aquest campus i diguem que els testers, no cal que vinguin tècnics pèrits a fer medicions, sí que vindran, però no caldria, perquè els testers som nosaltres. En el moment en el que hi ha casos de l'hipotròfia vol dir que hi ha problemes en l'edifici. La hipotròfia és una considerada una malaltia lleu. Nosaltres diem que és un símptoma de com pot ser la sequetat d'ulls, de gola, les cefalees, un símptoma més d'enfermetats més greus que s'estan generant. Llavors la hipotròfia en si no ens centrem en la hipotròfia. El que passa és que hi ha un protocol que està establert i ens permet actuar, des d'aquí és una esquerda per començar a actuar. Els problemes de l'edifici es solucionarien en principi, o s'haurien de solucionar, el mínim seria cobrir el cablejat, aïllar el cablejat, perquè no emetés un camp electromagnètic que és molt elevat, que supera molt els límits de saludables, garantir una humitat relativa en tot l'edifici, que fa que es dissipi l'estàtica que s'acumulen els objectes i que nosaltres constantment estem acumulant en el cos. I de fet la lipotròfia, el que diuen els estudis, que està molt poc estudiada, malauradament, és que si les condicions són favorables, remeteix. En el moment en què els casos de lipotròfia no remeteixen i cada cop hi ha més, vol dir que l'edifici està malament. Si l'arreglen, realment la gent que pateix l'hipotròfia deixarà de patir. No? Tot això, a més, influeix en moltes coses. El primer és el rendiment de la gent. O sigui, aquí quan un entra, el primer que perd és la capacitat de concentració. Amb un 10, amb un 20, amb un 50%, és igual, però hi ha qui es queda totalment anul·lat. No? Depèn de cadascú, som diferents i ens afecta de forma diferent. No? Però afecta. Tots els metges coincideixen, no?, que els camps electromagnètics, el primer símptoma general que afecta a tothom és a la concentració, perquè és un tema neurològic. Afecten a la melatonina. La melatonina és l'hormona que genera el son, però alhora és l'hormona que regenera les cadenes d'ADN. Per tant, això implica un risc de leucèmies, de càncers, d'enfermetats molt greus, no? Hi ha estudis fets, molts estudis, hi ha més de 2.000 estudis. Qui es vulgui mirar l'informe Bioinitiative, que està fet en base a més de 2.000 informes sobre el tema, doncs allà està tot, no? Passa que són informes sobre els que no es dona difusió i sobre els que hi ha un debat científic perquè els lobbies i les empreses contracten els seus tècnics i llavors, mentre hi hagi un debat, no n'hi ha forma d'assegurar, de mostrar o d'aplicar uns criteris de precaució, no? Perquè el mínim és que quan hi ha un risc d'alguna cosa s'estableixin uns criteris de precaució, que és el que es reclama, no? En aquest cas, els criteris de precaució doncs, no calen, perquè o sigui, el risc és evident. Si hi ha l'hipotròfia és que alguna cosa no funciona bé. No sé, per sobre és el que puc dir, no? El tema és extens perquè per això mateix al Congrés vindrà bastanta gent molt posada en el tema per explicar no només de la hipotròfia, no? Sinó de tot el que està al voltant de la contaminació de l'electrosmog i de la contaminació electromagnètica, no? Tant de baixa com d'alta. Procurarem que centrar-nos en la baixa i després anirem a per l'altra. Ens agradaria acabar traient els wifis de tot el campus instal·lant un bon servei d'ADSL, que és l'USA, no? És el que recomana tothom. De fet, a Europa ja, a França, a Canadà, al Regne Unit, ja han tret els wifis de les biblioteques, han tret els wifis de les escoles, dels centres públics, per algú serà, no? Aquí amb el Plan Zapatero, per interessos econòmics, s'està implantant wifi a totes les escoles. I bueno, hem de considerar que els nens són a qui més afecta tot això, perquè nosaltres com a adults ja hem fet un procés de creixement i som més resistents, vulguis o no, a totes aquestes radiacions, però els nens són més vulnerables. Bueno, dues pinzellades de la situació. Si en un cas ja us anirem informant i sobretot a la primera al Congrés.
Pots recordar quan hi ha data concreta? O
no, no tenim data, estem treballant per organitzar-lo. Quan tinguem una data, evidentment, nosaltres farem una forta difusió aquí, però farem una fortíssima difusió fora perquè és un congrés, o sigui, diguem que l'objectiu és social, saps, portes en fora de la universitat, evidentment aquí la farem, però nosaltres ens adrecem a nivell social, saps?
Per exemple, si hi ha gent que ens està sentint i no sé, de sobte, ara quan estàs explicant una mica que consisteix, té sospites de que pot estar patint alguna cosa així, com pot contactar
amb vosaltres? És que aquest és un dels problemes, no? És una informació molt censurada, hi ha molts científics que, o sigui, evidentment amb interessos perquè treballen per empreses que s'encarreguen de desmentir tot això, de dir que no afecten i tal. Llavors el problema està en que si jo pateixo un cansanci excessiu o qualsevol símptoma, inclús qualsevol enfermetat, però no la puc relacionar perquè no tinc la informació, llavors no sé d'on prové i llavors no puc fer res. I el problema és aquest, és oferir a la gent informació necessària perquè nosaltres estem constituint una associació, no? Nosaltres, des d'associació o individualment o com tu vulguis, en qualsevol cas, mai podrem convèncer la gent de res. El que es pot fer és oferir la informació adequada, la suficient informació verídica perquè la gent decideixi per si mateixa, perquè som adults, no som nens petits. Un cop la gent té la informació ja decidirà per si mateixa i precisament estem en un sistema en el que se'ns considera o bé nens o adolescents i no se'ns deixa decidir per nosaltres mateixos, però en el moment en què la gent sàpiga la veritat de les coses, sabrà el que voldrà. Si no saps, el primer pas per canviar alguna cosa és la informació, saber. Si no saps, és impossible, estàs perdut, no?
Exacte, no, per això deia precisament, algú que vulgui saber-ne més a part del Congrés.
Sobre el tema?
O si vol tenir informació de quan sigui aquest congrés per poder accedir.
És que nosaltres ja, en quan comencem a tenir-lo lligat, ja oferirem aquesta informació, farem difusió, com hem fet ara amb fotocòpies, penjant amb correu electrònic, o sigui, de treballadors, tot el que estem fent, fem circulars, ho sap tothom, qui vulgui llegir, ho sap tothom, i els alumnes, doncs, de la manera que podem, també. En el moment en el que vulgueu informar-vos, doncs us donarem. Nosaltres tenim un correu electrònic que es diu espaciolimpiosalut@gmail.com. quan nosaltres sapiguem alguna cosa, farem difusió. Si vosaltres teniu algun dubte en concret, us podreu adreçar en aquest correu electrònic i nosaltres us contestem.
Vale. No, en tot cas, que no dubteu, no? Que a part d'aquí a la facultat, doncs les ràdios lliures estem precisament, no?, per donar veu a totes aquestes polèmiques cap als interessos i els mamoneos dels de dalt. No surten i que, per suposat, compteu amb aquest mitjà.
Nosaltres, quan fem difusió als mitjans de comunicació, farem a tothom, no ens oblidarem de ningú. Tenim una agenda de, del 15, no? d'adreces, al RAC Contenidor, a tothom. No? I a vosaltres també. El que sí que és interessant és que, si per si un cas, si us interessa, ens envieu la vostra adreça de correu electrònic, a la que us hem donat ara, espaciolimpiosalut@, i us afegim a la llista si no us tenim, i en el moment en el que hem de fer difusió o considerem apropiat, de seguida us fem un truc, de seguida anem a xerrar, de seguida estem a la vostra disposició.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la teva aportació, per explicar aquesta cosa que jo almenys feia mesos que anava sentint sobre el que passa en aquest edifici i pel que veig en altres. I bueno, una mica de ser, portem una que la gent emmalalteix.
Exacte, misteris, no? Però que estan claríssims. Molt bé, moltes gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Para que cuando seamos viejos y sin Alzheimer no encontremos la casa donde nacimos. Ella sigue allí, pero ya nada a su alrededor. Tiene la misma consistencia, convirtiendo en inconstancia un ataque a la memoria histórica de nuestra historia. Lo han dicho muchos antes que yo, construcción igual a enfermedad, patología obsesiva, disfunción cerebral, ceguera repentina, frialdad emocional. No quiero ser hormiga ni vivir en un desierto de hormigón, grúas, agujeros, ni ser grillo mañanero que vive observando, tomando el sol. Hay muchas formas de vivir, la nuestra incluye luchar, saber tomar tiempo para parar, vivir respirando, dejando respirar. No hacer por hacer, no hablar por hablar, respirar. Historia.
No nos callarán. Radio Bronca, Radio Pica, Radio Contrabanda, Radio RSK emiten conjuntamente contra el decreto de la Generalitat y por la libertad de expresión y de emisión. Desde Radio RSK consideramos que las radios libres no estamos representadas en este decreto. Las radios libres son emisoras autónomas, tanto de las instituciones como de los poderes financieros o de cualquier grupo de presión político, económico o ideológico que quiera alterar en su provecho el mensaje. Sus objetivos son sociales y culturales y, por tanto, no son lucrativas ni tienen ningún proyecto directo o encubierto de explotación comercial. Su naturaleza es asociativa, gestionada de forma participativa y animada por personas cuyo objetivo es dar la palabra a la gente. Su sentido es el ejercicio directo del derecho a la comunicación, trabajando por recuperar la capacidad comunicativa de la sociedad actualmente alienada. Su código de conducta descansa en la práctica de la solidaridad y la cooperación para alcanzar objetivos que van desde la defensa de las emisoras libres hasta la democratización profunda de la comunicación, pasando por la defensa de la libertad de expresión. Somos Radios Libres. no nos callarán.
I a menudo llueve. Avui, de moment, aquesta tarda no. De moment sembla que no. Segueix la gent aquí assembleada al pont de la Facultat de la UB al Raval, des d'on estem emetent les ràdios lliures de Barcelona.
Está respectando, eh?
Se está
portando.
Se está portando el tiempo. Radio Bronca 104.5, Radio Pica 96.6, Radio RSK 107.1 i en diferit a partir de quarts de 6 a Contrabanda FM 91.4. Recordar que dintre d'una hora i 20 minuts començarà la manifestació a plaça Universitat per la defensa de la universitat i l'educació secundària pública. I bé, mentre acabem, ens queden això, aquests 20 minutets fins a les 5 de la tarda, doncs volíem comentar alguns aspectes que dèiem, bueno, que ja hem anat veient en aquesta intervenció que tenim abans sobre la naturalesa enfermiza d'aquest edifici, en el sentit més estricte i literal. També parlàvem d'aquest espai que proporcionava una mica d'humanitat a aquest edifici terrible, com era la sala dels microones, aquell espai on la gent podia dinar, reunir-se, es feien dinadors a vegades, i que en el seu dia es va tancar aquest campus en nom de, no sé si la seguretat, la higiene o alguna d'aquestes paraules comodín que serveixen per reprimir qualsevol expressió d'una mica de vida social i col·lectiva. També recordar, que és un tema que vam tractar quan es va obrir aquesta facultat, la realitat de moltes persones que vivien en l'espai que avui en dia ocupa aquesta facultat o en l'espai del costat, per exemple, l'edifici que podeu veure a l'interior del pati de la facultat, un edifici de vivendes, doncs recordem la història de dues veïnes que vivien aquí, que vivien absolutament assetjades per les obres i reformes d'aquesta facultat, i que, bueno, la veritat és que no hem pogut seguir el cas, però sí que una de les dones va acabar morint per les condicions insalubres en què havia de viure. I, bueno, i a més enllà d'aquest aspecte més dramàtic i concret de les conseqüències de la vivenda, doncs no oblidar, no?, que el fet que aquesta facultat estigui aquí, en aquesta part del barri, que cada cop és menys barri, doncs és un agent més per a la destrucció del que és el veïnatge. Estem ja encerclats, hi ha la facultat, hi ha el Centre de Cultura Contemporània, hi ha el Museu d'Art Contemporani, per exemple, aquí darrere, al carrer Vall d'Onzella, doncs, quan hi vam arribar encara hi havia un edifici també on hi vivien famílies que està ocupat, avui en dia està ocupat, aquest espai ara hi ha una biblioteca, crec que és la biblioteca de la Universitat.
I la biblioteca de la Universitat Privada, que també...
I religiosa.
Que es va instaurar aquí, la Blanquerna, al Vall d'Onzella, que va ser un altre dels elements per anar reconvertint aquest barri, i multitud més d'exemples que de fet culminaran una miqueta, precisament en poques setmanes, amb també la instal·lació, la inauguració de la Filmoteca de Catalunya, el que era abans conegut com l'Illa Robadors, a la part més cèntrica del barri del Raval, abans conegut com el barri xino, i que passa d'estar a l'Avinguda Sarrià, doncs al cor del barri del Raval.
Del
un altre exemple més. Ahí està, això, a Robadors amb Sant Pau, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Qui no hagués dit això.
Doncs com deien, no? Cada cop menys barri, cada cop més solar per a la Barcelona fashion i pija, que tant agrada als polítics. I bueno, que no ens oblidem d'això, no? Que el solar en el que està construïda aquesta facultat doncs, forma part del barri del Raval i que en certa manera s'està usurpant, no?, aquesta vida de barri, este sabor de barrio.
I si la part del Raval Centre i sobretot on estem ara, el Raval Nord, ja diguem que està totalment conquerida, doncs ara en aquests temps que han començat a córrer tot i les retallades i el poc pressupost, pues toca netejar el Raval Sud. I pues per això molts col·lectius i l'assemblea d'aquest barri, l'assemblea del Raval, doncs també estan lluitant perquè el pla de barris que hi ha que hi ha al Raval Sud, doncs bueno, no acabi d'arrasar l'última zona que queda en el Raval, on encara pues, bueno, es manté cert esperit popular i no ha arribat pues, a instaurar-se tants equipaments, bueno, equipaments o institucions gentrificadores com a la resta del barri, no? Però bueno, ja ho veurem. És el que, bueno, ja que aprofitàvem que acabava de sonar la cançó de la Petaluda en el Mestrit de Memòria Històrica, pues no està més recordar aquestes coses que fa tan poc que han passat, no? I que de fet segueixen passant. Volíem aprofitar també, ja que estem fent ràdio i això està sonant a totes les ràdios i anirà repetint-se, doncs de fer un recordatori també, pues, bueno, per una cosa que pot semblar diferent, però en veritat tot està vinculat, que és a les detingudes i encausades per l'acció del Parlament, el bloqueig del Parlament que ve el 15 de juny d'aquest 2011, que com sabeu, doncs, bueno, hi ha 22 persones que estan encausades, que ja està ben tot un procés que se les ha portat a l'Audiència Nacional a Madrid, i bueno, doncs per això tampoc explicarem molt, ho remetrem a una web que és 15mlliure.org, també heu escoltat doncs, diferents intervencions i programes especials que s'han fet en les ràdios lliures i sobretot escoltar aquest rap pues, bueno, en solidaritat que s'ha fet des de Ràdio Bronca a les companyes d'aquesta ràdio germana que es diu jo també estava, no? Pues eso, estàvem totes al Parlament. Vinga, ahí un poco más de hip hop, si no teníamos bastante.
Més la violència
violenta i violència, el caos violent, la violència que s'ha viscut a les
greus incidents.
També en violència en el carrer,
pintada alguna esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia.
Més la violència
violenta i violència, el caos violent, la violència que s'ha viscut a les
greus incidents.
Se'ls han escupit, se'ls ha tirat pintura.
Més la violència
violenta i violència
i la violència,
fer ús de la violència,
les actituds violentes, la violència,
violència, agressivitat.
Més la violència
violenta,
més la violència
violenta
i la violència.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Jo estava,
jo també.
Jo estava,
jo també.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Jo estava,
jo també.
Jo estava,
jo també.
El Parlamento, lo más sagrado, ahí donde te duele,
te hemos tocado.
La democracia, nuestra desgracia,
nuestra desgracia, sí, vaya falacia.
¿Quiénes son los de traje de chaqueta que buscan, que pretenden que la gente se esté quieta?
Vaya jeta.
Vaya jeta, sí. Ven, 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 aturem el Parlament.
Ven, 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 aturem el Parlament.
Jo estava,
jo també.
Jo estava,
jo també.
Algun spray actuando,
una botella de agua volando.
Esta es la nueva guerrilla con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión
es un delito para tu institución.
Nuestra acción y nuestra decisión
es un delito para tu institución.
Ven, 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 aturem el Parlament.
Ven, 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 aturem el Parlament.
Jo estava,
jo també.
Jo estava,
jo també.
Qué escándalo habéis montado cuando afuera nada había pasado.
Y dentro del Parlamento con los de siempre partiendo el bacalao.
Los de siempre.
Los medios apuntan, la policía dispara. Los medios apuntan,
periodistas cómplices de esta maquinaria. Cómplices.
Juntas para protestar, no nos van a hacer callar.
A alguien van a señalar,
alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas?
¿Quiénes son los terroristas?
Los Mossos en la ciudad de la justicia. ¿Quiénes son los violentos?
¿Quiénes son los violentos?
Los de traje de chaqueta
que están en el gobierno.
Los que firman, patan y recortan,
y nuestra vida nunca la respetan.
Lo que pactan, firman y recortan,
y nuestra vida nunca respetan.
La dura se queda sin abrigo.
Pobrecita, qué frío.
Qué frío.
Otoño caliente y aquí está la gente.
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 Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Sí, aquí, desde Radio Bronca, Roquetas, ocupando los micros, ocupando las ondas, las calles y las plazas. Sí, Radio Bronca, Radio Libre, contándote lo que acaba de ocurrir.
Sí, sí.
Ven, Nature en el Parlamento.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
El pueblo unido funciona sin partido.
El pueblo organizado funciona sin Estado.
El pueblo unido funciona sin partido.
El pueblo organizado funciona sin Estado.
Sin Estado, sí. Asambleas de barrio, autoorganización, acción directa,
autogestión.
Gerard Martín, José María Llop, Ana Isabel Marcos, Montserrat Tura, Joan Boada, Gisbert, Felip Puig.
Y Artur Mas, y me dejo muchos más.
Que se enteren bien los políticos, que si
nos tocan a una, nos tocan a todas.
Nosaltres també estàvem al Parlament, per suposat, la ràdio és lliure. Si voleu sentir, per exemple, el seguiment que s'ha fet d'aquella jornada al Parlament o moltes altres que hi ha hagut durant els últims mesos, doncs un dels llocs que podeu trobar és a podcast.radiobronca.info o a podcast.contrabanda.org. I encarem ja els últims minuts d'aquesta emissió especial des de la UB Raval, aquí al centre de la ciutat podrida de Barcelona, quan tenim un company que ens pot explicar una mica pues, com s'ha anat cuinant tota aquesta jornada, aquesta setmana reivindicativa. I no sé si podríem començar perquè ens expliqués una mica com ha anat, a part d'aquí de la UB al Raval, com ha anat la jornada de vaga. No sé.
Sí, bueno, avui, com explicaves, el 17 de novembre començava la vaga general d'universitats públiques catalanes convocada des de la PUDUP, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública. I una mica era una vaga enfocada tant als estudiants com als treballadors i professors de les universitats públiques. Llavors, bueno, al mes del Raval, que hi ha hagut un seguiment complet de la vaga, tant per part del PAS com dels estudiants. De fet, les aules estan tancades perquè el Badel no ha vingut, bàsicament, i estaven les aules tancades perquè no hi havia les claus, demostrant que si el PAS para, doncs la universitat es tanca i qui té la força. I a nivell de la resta d'universitats, pel que jo sé, hi ha hagut un seguiment rotund a totes les facultats, fins i tot bueno, a la Pompeu, a l'Autònoma, especialment a Lletres, a Ciències Polítiques, tot aquestes realment quasi no s'han fet classes, fins i tot a facultats menys tradició de lluita, diríem, com a la UB Diagonal, no? a Dret o Econòmiques. S'han fet també accions pel matí, s'han fet piquets informatius, etc, explicant les condicions de la sexta de la vaga, i no s'han fet classes a la set, alguna classe reduïda, no s'ha hi ha hagut un seguiment pràcticament total, no, de la vaga, i fins i tot torno a dir Econòmiques o Dret, on són facultats amb tradició més curta, no, de lluita i d'assemblea. Llavors, això demostra que realment aquesta vaga s'estava esperant, que la gent ja ha dit prou i ja està farta de que li retallin, de que li pugin les taxes, de que li massifiquin les aules, de que li precaritzin les condicions laborals ja de per si bastant precàries, o de que a sobre el vulguin acomiadar, no? O que no li renoven el contracte, que és bàsicament el que estan fent, més que acomiadar. Llavors, això, bueno, això com deia, no? És el que demostra aquesta ràbia, aquest malestar, i que fins i tot pues, a tres dies de les eleccions, no? Quan ara tots els polítics estan callats, em sembla que m'han dit que aquest matí al Castellà, a la universitat, sortia dient que no hi havia retallades a les universitats, que això era fals, que hi havia 9 alumnes per professor, que era el rating més important d'Europa, bueno, més elevat de quasi com a Alemanya. Bueno,
avui hi ha 0-0, no? És la ràtio avui. 0 professors, 0 alumnes. Jo crec que és de lo millor que s'ha aconseguit en molt
de temps. Sí, sí, sí. Per sobre d'Alemanya, de França, està per sobre. Realment té raó i pot estar orgullós, no?, dels estudiants i dels treballadors que han fet vaga i que han aconseguit aquesta xifra meravellosa. Jo crec que és això, no? Es demostra cada vegada que ells no poden ocultar les retallades que estan havent, tot i en període electoral, no? I que fins i tot sabent, i perquè ho sabem, que de cara al 21 pues, hi haurà més retallades, ja han dit que prou, ja han dit que no ens aturarem, no ens resignarem i que continuarem la lluita, no? I una mica avui, per exemple, parlant des del Raval, no? Des d'aquí l'UB Raval, bueno, en conjunt amb l'UB Central i els companys que estem parlant aquí per l'UB al centre de Barcelona, doncs hem fet un cercavila, no? Ha sigut un cercavila amb temàtic, per dir-ho així, amb diverses accions que han tocat directament pues, els punts claus, jo crec, no? I tant a nivell de la universitat, no? De com s'enfoca la retallada a la universitat, com a nivell de la societat en general, no? I de la Unió Europea. Un d'aquests ha sigut el Santander. S'estava cridant fora les empreses de les universitats, no? El Santander és la primera empresa a la universitat, l'empresa que et diu que et dona beques, no? Quan són hipoteques, no? Però ell li diu beques i que fa sortejos de beques i fa no sé què. I bueno, s'ha entrat, s'ha estat bueno, cridant, s'ha cridat, no? Es deia culpables, és evident, i la gent pel carrer s'apropava i deia, hòstia, si és que teniu raó, aquesta gent ens volen, bueno, ja sabem com són, no? Ens volen robar tot. Després s'ha anat a la borsa, jo crec que ara més amb tot el tema de Grècia, no? Avui s'ha alcançat, em sembla que és el 474 punts o alguna cosa així de deute, no? Em sembla que és ja a nivell del rescat estem i hem fet una celebració una mica macabra, no? Pues anant allà a celebrar aquest nou rècord, com el de 0-0 que teníem abans, pues aquest nou rècord i tirant...
Que és que has d'acumular, és com el de la caixa, no? Amb 500 punts que et regalen exactament.
Exacte. Bueno, et regalen, em sembla, et canvien el govern des de dalt.
Ah, boi.
Sí, i després a sobre t'apliquen les retallades al Parlament.
Ah, molt bé.
És el pack complet. I no cal ni anar a votar, és molt fàcil. Vull dir, ja està. Són abstencionistes també, els parlamentaris. I bueno, hem anat a la borsa, no? Hem estat el dia també escridassant, etc. I després hem passat per la conselleria, que estava des del principi ja custodiada per la policia. No se senten segurs. Ja saben que si hi ha un dia de jornada de lluita estudiantil pues, s'han de protegir ells mateixos, no? Bueno, les seves conselleries i els llocs on està el masculer i el castellà, en els seus despatxos, bueno, segurament no estan als seus despatxos, per l'hora que hem anat estaven esmorzant o alguna cosa, però que estarien per allà, no? I no hem pogut entrar perquè hi havia, bueno, fora no hi havia molta policia, però dins estaven per allà tots en línia, diríem. Però bueno, hem estat també escridassant, pressionant una mica, no? Animant el tema, exigint que el masculí baixés, que no ho ha fet evidentment. I després hem fet a mi una mica improvisar, no? hem passat pel Banco d'Espanya, amb una gent molt interessant com la Guàrdia Civil, que ens ha rebut molt bé, i hem fet bueno, diverses accions així pel centre de Barcelona, i el que en tots els moments s'ha demostrat és això, no? El prou aquest de ja, o sigui, de perdre's al riu, no? I anem a fotre canya i a prendre els carrers i a començar, no? I tot i no ser les masses que estàvem aquest matí al carrer, pues es demostrava que ja no ens foten més por, no? I que no anem a suportar aquestes retallades. I bueno, i avui, pues ara d'aquí poquet, no? A les 6 de la tarda hi ha la manifestació unitària, la de la PUDU, de totes les universitats públiques catalanes i de Barcelona, i oberta a sectors, a la resta de la societat, no? Des de la sanitat en lluita, a la resta d'empreses en lluita que hi hagi, i sobretot pues, les assemblees de barri, no? Assemblees de 15M, etc. No?
I l'ensenyament secundari també, no? Està convocat. Bueno, i de fet, sí. Ens explicaven que estava baixant una columna des de Santa Coloma, que portava unes hores caminant per arribar a la manifestació. Sí. Deies abans que el conseller, crec que deies, deia que no hi ha retallades en universitats, no sé què. Potser és que, clar, òbviament l'escenari de la universitat, com molts altres, ve de molt abans d'aquestes retallades, no? Amb una, i potser seguint aquell lema que es crida a vegades a les manifestacions, que és, li diuen retallades i no ho són, que són privatitzacions. I és el fet doncs, aquestes pujades de les taxes, d'aquesta penetració del món empresarial dintre de la gestió i la presa de decisions a la universitat, tot aquest tipus d'elements que potser no són exactament retallades en tant que no sé si retallen o no retallen els pressupostos, però que sí que és un canvi de model que perjudica tant a les treballadores com a les estudiants.
Sí, sí. Sí. Bueno, en primer lloc sí que hi ha unes retallades que són evidents, hi ha unes retallades dels pressupostos, vull dir, es parla d'un 33%, em sembla, fins al 2012 o 2013, diria. que és un terç del pressupost, vull dir, no és qualsevol
sí, sí
cosa,
ha,
no?
Sí.
I o sigui, aquestes rodalles existeixen, la gent està quedant-se al carrer, no? Estan pujant els preus, per tant, això existeix. Ara, com bé deies, no? Aquestes retallades no són casuals, no és senzillament que ens hem de aquest discurs de l'austeritat, no? De que ens hem de sacrificar i tot això, sinó que van en una línia concreta, no? Que és, per exemple, per què atacant els professors associats, sobretot, no? Per precaritzar encara més la plantilla, no? Per què no estan renovant quan es jubila algú, el que fan és pues, donar, no dos, sinó un contracte d'associat, no? I així van fent, i estan així modelant la plantilla tal i com volien i una mica com va introduir el Pla Bolonya, que bàsicament va ser obrir la porta a totes aquestes modificacions. Això ja vam tenir una lluita bastant forta per allò, no? La van aplicar perquè aquí, bueno, o ataca realment o t'ho apliquen el que sigui, ja, bueno, a Grècia ho podem veure, no? 11 vagues generals i encara estan per allà, bueno, vull dir, els estan fent tot això, i... Hòstia, i... Què t'anava a dir?
Et truquen, et distreuen amb sí, la trucada. Sí,
sí. No, ja, el que deia, no? Això, però és el que va obrir tot això, no? Que entressin les empreses, que passessis a la universitat a dependre del capital privat, per començar, no, algo que fins ara, fins al moment, amb aquesta idea de l'estat del benestar, no, que s'havia guanyat en un moment de boom econòmic, doncs havia portat a protegir allò que es considerava, no, els serveis bàsics o els serveis de la gent, o que era sanitat i educació. Bueno, ara veiem a sanitat també, vull dir, són és que són lluites totalment paral·leles, no, i dels serveis públics i d'això, no, tant a universitat com a educació. S'està retallant amb l'objectiu de privatitzar, no? El cas de sanitat per deixar en un estat pèssim els hospitals i que es digui mira, és millor que es privatitzin, i en el cas d'educació pues, ja directament modelant, no? Aquesta universitat que volen a cop de decreto, a cop de retallada i a cop de porra quan toca. I a més d'això, el tema de la governança, per exemple, es veu claríssim, no? El que tu comentaves, aquest canvi de model, no? De passar d'una universitat en què teòricament està regida per uns òrgans més col·legials, diríem, no? No democràtics, però col·legials, en el sentit que cada professor té uns vots, els estudiants en teoria tenen uns vots, petits, molt reduïts, però bueno, tenen en teoria alguns, i els treballadors uns altres, i després hi ha el rector, i una mica és com un pacte, no? La universitat, en aquest sentit, de tres estaments. Ara no, ara directament el model que et volen aplicar i que estan fent, de fet estan negociant i estan parlant en secret en un comitè que s'han creat ells, que es diu una comissió, que es diu no sé què, de governança, i que ho fan en secret, vull dir, sense informar ningú, i que en un any volen aplicar-ho a fet, doncs en aquest model el que volen directament és que hi hagi un rector, que un rector empresari, podríem dir, un rector director, que amb el seu equip rectoral, format per gestors i per consellers, diríem, provenents del món de l'empresa...
Pel govern dels millors?
Pel govern dels millors, sí, sí, per fer els aristòcrates del segle XXI, doncs... directament marcarà tant els objectius estratègics de la universitat, que això vol dir en què vol investigar, en què no vol investigar, quines carreres s'han de fer, quines s'han de tancar, etc., no? I tota la resta, sinó directament ja també els diners i les decisions de cada facultat, en el sentit de que directament aquest equip rectoral nomenaria un degà i aquests degàs nomenarien a caps de departament, etc., no? És a dir, totalment un esquema jeràrquic, no? El típic d'una empresa en el que el cap li passa al subcap i el subcap així, i llavors no hi ha en cap moment un trencament de fidelitat, diríem, o unes contradiccions internes dins de l'organigrama de l'universitat. I això és evident el que tu estaves comentant, vull dir, això reflexa totalment el que estaves comentant, i que és la privatització encoberta. Abans, a l'època Bolonya, deien privatització encoberta, ara ja és descarada, vull dir, ara ho volen fer tal qual, i t'ho estan dient així, no? Et diuen que cal millorar el rendiment, la competència, l'excel·lència, no? No terme, l'excel·lència, el govern dels millors, l'excel·lència, perquè si es puguin pagar carreres de 8.000 euros, o de 3.000 o de 4.000, que és el que s'està pagant a Xile per una carrera, per exemple, 4.000 euros, fent l'esto, són 4.000 euros, i allà va ser perquè amb la dictadura, als anys 80, vam ficar a cop de, no de porra, sinó de rifle, pues tot els plans neoliberals en sanitat i educació, no? Això és bàsicament el que allò va ser un laboratori en el seu moment del neoliberalisme, i ara és que és el que volen aplicar aquí com a Grècia, com a altres llocs, no? Però aquí a Catalunya. I això una mica responent, no? I aquesta lluita llavors no ve d'ara concretament, no? Ha tornat a començar el maig passat, no? També tot amb lo de l'acampada, la pujada de CIU, el començament de les retallades, etc. I ara comença, avui és el tret de sortida, diríem, d'aquest curs, i un tret de sortida amb molta força, però ve d'abans, no? Ve d'anys de treball, de denunciar la privatització que s'estaven donant, els passos que estaven donant, totes aquestes conferències europees, tot aquest, que si, bueno, el Pla Bolonya, no? Evidentment, però totes aquestes conferències de rectors europeus, tal, que estaven portant, bueno, bàsicament amb els seus documents, tal, a encaminar cap a aquesta direcció, i ara estem veient clarament, vull dir, ara ja no hi ha... ja no poden ocultar, no? O no li interessa ocultar-ho, ara és el moment d'aplicar-ho i ja està.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Són just les 5 de la tarda, havíem dit que estaríem aquí fins a les 5, però just es comença a replegar gent i bueno, si estem les ràdios lliures al carrer és perquè si algú vol comentar qualsevol cosa, agafi el micro i tiré pelante, que per això estem les ràdios lliures.
Sí, bona tarda. Bueno, jo m'he tensat aquí a fer una mica de suport a tota la moguda, a tota la lluita, no? que estem portant la gent des de la societat, des de baix de tot. I ara que el company ens explica que aquesta lluita a les universitats ja fa temps que es porta. Jo recordo, per exemple, que fa 10 anys ja va començar tot amb lo de la LOU.
Jo també.
Hi va haver unes mogudes impressionants, molt fortes, unes ocupacions a les universitats, a totes les de Catalunya, que les van paralitzar durant mesos. Semblava, en aquell moment manava el Partit Popular, el PSOE estava a l'oposició, corria l'any, crec que 2002.
No, 2001,
sí.
I el PSOE muntava manifestacions el PSOE, en contra de la LOU.
Sí, feia unes manifestacions espectaculars, no? Després, quan a l'any 2004 va pujar el PSOE, no van tirar res en contra de la LOU, al contrari, ho van impulsar amb més força, acceptant el que ens coneixem com Pla Bolonya, que era una volta més de torca, deien que era una adaptació a l'espai europeu. Això és una fal·làcia, és una adaptació al mercat, simplement, deixant de banda pues, tot el que en economia s'explica com els principis de l'equitat, la proporcionalitat, la igualtat d'oportunitats, tot això dins del seu sistema econòmic, no, ja no dic des de fora, no? Des de fora plantegem coses bastant, bastant diferents que aquestes, però és que els que se suposa que tenien projectat aquest model de proporcionalitat que defensava el PSOE, ara pues, l'han abandonat, no? Perquè sempre que s'ha imposat el mercat i el mercat, pues, no sé, els té lligats de mans i peus, no? Només cal veure el que ha passat a Itàlia ara mateix, no? De que hi ha un govern, que no hi haurà eleccions, han ficat a un munt de catedràtics i gent de, no se sap ben bé d'on ha sortit, no? D'empreses molt importants i de bancs molt importants i ara manaran el país sense ni tan sols haver eleccions, no? Això que significa pues, que les tensions són molt fortes i ho seran més, no? I no només nostre contra ells, sinó que entre ells també n'hi haurà moltes, moltes tensions, perquè a la mateixa universitat ja es veu, no? El que passa entre els associats, els catedràtics, la lluita que n'hi ha també de privilegis, entre els treballadors de més baix rang, ja siguin conserges o treballadores i treballadors de la neteja, no? Respecte als que arriben a l'hora que els hi toca i fan mala cara perquè tenen que donar classe, no? Bueno, aquesta és una mica la meva opinió. Jo el que sé és que per tradició a les universitats l'organització assembleària sempre ha funcionat, ha donat bons resultats i ens genera lligams entre nosaltres que fa que tinguem més força per reivindicar el que nosaltres creiem que és just.
Molt bé, doncs com dèiem, no sé si algú vol comentar alguna altra cosa, alguna opinió, algun matís, alguna impressió sobre la jornada d'avui, alguna proclama per anar a les 6 a Plaça Universitat a la manifestació, algun xiste sobre consellers d'Economia i Universitat. I si no és així, doncs acomiadarem aquesta transmissió. Portem des de les 3 de la tarda, matent des de la UB del Raval, conjuntament la coordinadora de Ràdios Lliures, amb Ràdio Bronca al 104.5, Ràdio Pica al 96.6, Ràdio RSK al 107.1, i bueno, d'aquí a una estoneta podeu sentir-ho també a Contrabanda FM 91.4, coordinadora de Ràdios Lliures, radiolliures.info, i aquí seguim, que mentre hi hagi... sí, que explica què? Deia, no, bueno, que això, radiolliures.info, podeu seguir la informació d'aquesta coordinadora que es dedica a pues, defensar l'existència d'aquestes ràdios lliures històriques que porten més de 30 anys aquí a Catalunya pues, donant veu a qui normalment no la té als mitjans de comunicació de masses, que ara mateix estem assetjades per un decret que porta el congelador més d'un any però que qualsevol dia podrien aprovar i que podria impossibilitar legalment la nostra funció de comunicació, doncs amb sancions per interferències contra Ràdio Pica o la freqüència del 96.6, que porta més d'un any patint les interferències per part d'una ràdio pirata de veritat, és a dir, que comercia amb un dial, és a dir, que emet publicitat en un dial en el qual no pot emetre, almenys a Barcelona. També amenaçades per les gestores de la propietat intel·lectual, que volen tenir una part del nostre negoci, perquè sembla que no s'han enterat que nosaltres no fem negoci amb això de la comunicació. I, en definitiva, tota una sèrie de històries que ens fan recordar-vos un cop més, no?, que les ràdios lliures depenen de l'autogestió, de l'assemblearisme, i que necessitem la vostra col·laboració, el vostre suport per seguir endavant, no?, amb aquestes sortides al carrer i amb les activitats habituals a tots els dials i les pàgines web. Ara sí, podem posar una mica de música i acomiadem el programa. Moltes gràcies a tothom i ahí seguim en les ondes, en les facultats ocupades i a tot arreu. Salut! Ahora ponemos la música, ya viene de verdad, lo prometemos. Ahora es muy fácil, es un botoncito que lo subimos y entonces ya sale la música, entonces queda todo así como seguido. ¿Sabes cómo en la radio cuando la escucha que se oye todo seguido? Así como, hostia, es que no paran de hablar esta gente, no sé cómo lo hacen.
Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más?
Bueno, aprofitem per recordar-vos com hem fet abans, que la coordinadora de Ràdios Lliures estarà aquest dissabte, dia 19, allà a l'All School, Centre Social Ocupat de Vallcarca, avinguda de Vallcarca, a partir de les 8:30, sopar de vegà i un fantàstic espectacle als gravitans, i segurament ens tornarem a veure al carrer en no poques setmanes. Vinga, radiosllliures.info. Seguiremos en pé.
Fuimos a llegar. Hace tiempo que acabo el impas. No vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz, la cuestión era disimular. Todo estaba por venir y cuando vino estábamos allí. Somos muchos porque somos mil, en cada plaza, en cada barrio, y marchamos juntos porque solo hay llegado hasta aquí.
La clase obrera, ¿dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. La clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido, la clase obrera se ha extinguido, no existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media,
En los H&M solo clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo en clase media. La clase obrera donde se ha metido. La clase obrera ha desaparecido. La clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido. La clase obrera se ha extinguido. No existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media. En los H&M solo hay clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo hay clase media.
Yo era el primero de mi clase y ahora estoy a punto de ponerme una media en la cabeza.
Una mica de llum, no? Aquests misteris de...